hem decidit posar això com a portada, Estudi Donatic, aquest és el nom que ha sortit de tota la premsa i de més, després us ho mostraré. Una primera reflexió sobre la dona tecnològica, on dona tecnològica, en aquest cas, vol dir una mica el que us comentava abans, és a dir, no tant per dir alguna cosa, a vegades potser us semblarà que simplifico molt, però crec que així ens entendrem millor. O sigui, no la dona que, en comptes d'anar a comprar el diari, llegeix el diari per internet, sinó la dona que la seva feina, que el centre de la seva vida laboral, està dedicat a les TIC. Abans de res, m'agradaria preguntar-vos, ja entro fent-vos fent feina, què entendríeu vosaltres per un enginyer o una enginyera? O sigui, us diuen un enginyer de telecos o un enginyer de TIC, un enginyer electrònic, un enginyer informàtic? Quina percepció us dona? O sigui, què us penseu que fa aquesta persona a la seva vida laboral, les 8 hores que teòricament treballa?
Crear coses.
Això és cert, és una de les sortides, per dir-ho així, no? Crear coses a nivell físic, si és un electrònic, potser, o a nivell virtual, si és un informàtic, no ho sé. Hi ha moltes altres sortides, no sé si se n'acudeix alguna altra. I centrant-nos més en temes de TIC, més que res perquè és el que parlaré, de vegades, digues, perdona, investigació. Per desgràcia, són molt pocs els que es poden dedicar a la investigació. Vull dir, no som un país que això estigui massa a l'ordre del dia i costa. No serà per ganes, però vull dir, costa aconseguir diners per fer-ho i us ho dic bàsicament perquè m'hi dedico. O sigui que ho sabem, no? Per què us dic això? Doncs perquè des de la nostra escola, que a més és una de les escoles fundadores de la universitat que organitza aquest curs d'estiu, des de la nostra escola hem vist, o hem percebut, o ens ha semblat, tot això és molt subjectiu, que potser la concepció a nivell social que existeix dels enginyers, em centraré sobretot en telecos informàtics i electrònics, la concepció social que es té d'aquests enginyers potser no acaba de ser del tot la que després realment aquesta gent dedica la seva vida, diguéssim. Ara veureu per on van una mica els tiros. Notícia. Baixa la proporció de dones que es dediquen a les tecnologies de la informació. Aquesta és la notícia. La realitat és que baixa la proporció d'homes i de dones que es dediquen a les tecnologies de la informació. El que passa és que estrictament i sobre els números que tenim baixa més encara la proporció de dones. És a dir, baixa tot, però les dones més encara. I si partim de la base, que ja érem poquíssimes, us ho explico, som 4 gats ara, vull dir, tenim poquíssimes noies a classe. I en canvi, d'altra banda, ens trobem també notícies, vull dir, fixeu-vos que us faig directament el cut and paste dels diaris, perquè veieu que realment, o sigui, no som nosaltres que generem aquestes dades, no? La creixent demanda d'enginyers no troba resposta en els titulars existents, el nombre d'estudiants en el camp tècnic ha patit una davallada en els darrers anys a totes les universitats. Això no s'entén, no? A priori, perquè dius, sembla que tots quan estudiem tenim ganes de tenir feina, no? Vull dir, tens ganes de que el dia de demà puguis treballar del que has estudiat. Si hi ha una demanda de feina existent, com és que cada dia hi ha menys sol·licituds per entrar? A Enginyeria a la Salle, a la UPC i a totes les escoles tècniques orientades en aquesta línia. Què ens està passant? De fet, aquest estudi va començar, ja veureu després que està molt centrat en la dona, però va començar més aviat com una inquietud de dir què ens està passant? O sigui, com és que fa un temps, al voltant dels Jocs Olímpics de l'any 92, tothom volia ser enginyer, tothom volia dedicar-se a temes de comunicacions, no de comunicació, de comunicacions, i de més, i ara, bé, potser tenim la meitat de sol·licituds que teníem fa uns anys, i no ho dic sense exagerar. És a dir, l'estudi va començar amb una idea més global del que ha acabat siguent, que ha acabat siguent algo més centrat potser amb la dona i el mercat laboral i la dona TIC. Això és una mica el que us explicaré. Algunes coses més per sobre que d'altres. Aquest estudi no l'hem fet l'Escola d'Enginyeria nosaltres sols, sinó que l'hem fet en col·laboració amb una empresa que es dedica a temes de recursos humans i de similars, que tenia moltes dades per tal de contrastar el tema de sous. De fet, no sé si n'heu llegit alguna cosa a premsa d'aquest estudi que ha sortit força, tenia dos vessants molt diferenciades. Per una banda, diguéssim, els dos primers grups, el punt 2 i el punt 3, que és la radiografia de la dona TIC i l'anàlisi de competències d'aquesta dona. Aquesta és la part que ens n'hem encarregat nosaltres, pròpiament. I, per altra banda, un estudi sobre retribucions, que, com sempre, és el que ha acabat sortint més a premsa. No dic que no sigui important, però potser precisament nosaltres buscàvem més respostes a la primera part de l'estudi, no pas a la segona. Ja veureu que a la segona part, al punt 4, hi passaré molt de puntetes, comentant-vos quatre coses. Tampoc no us diré massa res que no sapigueu, tot allò de que cobrem menys i això. Vull dir, no hi haurà massa novetat. Som-hi, doncs. Us dono quatre dades d'aquest estudi, de com, quines dades hem utilitzat i una mica doncs, on ha estat emmarcat. Està basat en dades actualitzades al març d'aquest any, o sigui, és molt recent. Les dades socials i de competències s'han extret de la col·laboració d'antigues alumnes de la nostra escola. És a dir, va ser un desplegament de correus, trucades, amb la informació que teníem de les antigues alumnes que havien estudiat amb nosaltres, que ara ja estan al mercat laboral treballant, si no recordo malament, teníem un univers potencial de 300 persones. Clar, això, si parlem d'una escola que és centenària i que fa com des dels anys 60-70 que es dedica a aquests temes, veureu que és poquíssim. O sigui, són 300, no perquè la resta no tinguéssim les dades, sinó perquè és que són les que hi ha. Diguéssim, la meva classe, quan jo estudiava primer, hi havia 65 persones i érem 3 noies. Vull dir, si extrapoleu això, ja sabeu per on van els tiros, no? Doncs, considerem que va ser relativament un èxit perquè ens van contestar 100. Normalment les enquestes diuen que es contesta bastant menys d'aquesta proporció, no? Llavors, sí que hem de tenir present, i això haurem de tenir present a tot l'estudi que us explicaré, que és que la mitjana d'edat d'aquestes dones és de 30 anys. Però això és molt jove. A veure, per un mercat laboral, de gent que entra al mercat quan ha acabat uns estudis d'enginyeria, ens n'adonem que són dones molt joves. Per tant, tot això té unes repercussions que veurem més tard, però ja veureu que preguntarem sobre fills, preguntarem sobre càrrec, preguntarem sobre evolució personal. Clar, sempre haurem de tenir present que la mitjana és 30, evidentment hi haurà noies més joves que baixaran aquestes mitjanes i hi haurà noies més grans que pujaran les mitjanes, però no estem parlant de directives que puguin tenir 55 anys, us ho dic així de clar, o sigui, estem parlant de gent amb menys edat, no? I les dades salarials que ha utilitzat l'empresa per fer els números, uns quants dels números que us ensenyaré al final, ja veureu que són moltíssimes, o sigui, són dades molt més àmplies. Clar, també s'ha de tenir present que l'empresa el que estava fent era contrastar els sous de les dones amb els dels homes, per tant, ja d'entrada hi ha moltes més dades, no? Anem una mica al que ens interessa, com a mínim el que ens interessa a nosaltres, i crec que a vosaltres també. Anem a veure una mica la radiografia de la dona, del que nosaltres entenem per dona TIC. A partir d'ara comencen un conjunt de transparències amb tot de formatgets. Intentaré explicar-vos el millor que sàpiga. Mireu, no es veu res, no? Ara ho veig. A veure, el primer títol, el de dalt a l'esquerra, diu si tenen formació complementària o no. A què s'està referint això? S'està referint, bàsicament, a si aquestes dones, totes aquestes dones encastades, tenen una formació complementària de, ja siguin, postgraus, màsters o doctorats. Fixeu-vos que ho posem tot al mateix sac, quan ja sabem que no és ben bé això. I de fet, el segon dels formatges, que la pregunta que hi ha dalt és de quin tipus, ho desglosem una mica més. És a dir, no és el mateix tenir formació complementària tècnica, per exemple, o tenir formació complementària en management, en gestió, d'acord? O tenir altre tipus de formació complementària. Per tant, diguéssim que en aquest primer cas el que voldríem destacar és que fixeu-vos, o sigui, hi ha una gran majoria, un 73% de dones de mitjana d'edat de 30 anys que ja tenen formació complementària a l'hora de realitzar la seva feina. El qual, diguéssim que en aquesta transparència podríem dir que estem ben preparades, no? Per dir-ho així ràpid. A més, si mirem quantes d'aquestes dones tenen gent al seu càrrec, veiem que un 52% sí que tenen gent al seu càrrec i un 48% no tenen gent al seu càrrec. Tornem a les mateixes, són dones joves, per tant són força els que tenen persones al seu càrrec. I si mirem el segon dels formatges, ens n'adonarem que la gran majoria té entre 1 i 7 persones al seu càrrec, però per exemple hi ha un 33% que té 15 o més persones al seu càrrec, això és molta gent ja, sobretot en relació, torno a dir, amb el que dèiem que són dones joves, no? Tenim accés a gestió de pressupost? Doncs un 44% diuen que sí, un 56% diuen que no. Llavors, també preguntàvem sobre el marge de valors de pressupostos. Bé, hi ha de tot, des de gent que gestiona, fixeu-vos, el formatge més gran del 70% diu que gestionen més de 50.000 euros i la resta està més o menys uniformement distribuït. És a dir, és possible que hi hagi gent amb càrrecs de gestió que dirigeixin un conjunt no despreciable de persones i a més estiguin gestionant una quantitat de pressupost de la seva empresa. Tot això, fixeu-vos, el títol penso que ho diu molt clar, radiografia, és a dir, estem intentant desxifrar aquestes dones, la seva feina, en què consisteix, quina responsabilitat tenen i fins a quin punt se'ls exigeix. O dit d'una altra manera, fins a quin punt se'ls ha deixat arribar fins aquí. El nombre d'empreses en les que han treballat, tenim des del 21% que ha treballat només en una empresa fins al 31% que ha treballat en dues, però vaja, això, tot i que només us he posat les dades referents a les dones, ens diu, contrastant amb les mateixes dades amb els homes, que les dones són més fidels a la seva empresa. És a dir, tenen menys tendència al que passa molt en el nostre sector, que és canviar d'empresa contínuament i molt ràpid, doncs, o per adquirir experiència o per no tenir... No està suficientment motivat per fer la feina o el motiu que sigui. En tot cas, a nivell d'estadística, i això veureu que ho valorem més tard també, hi ha més estabilitat laboral des del punt de vista de la dona. Compte, això és un arma de doble fil, eh? O sigui, pot ser un punt positiu o pot ser un punt negatiu. Des del punt de vista de l'empresa jo crec que és un punt positiu. Des del punt de vista de la dona caldria analitzar el cas també. Després, la següent pregunta que fèiem era si creien que havia existit una progressió en la seva trajectòria professional. Un 91% diuen que sí. També és clar, o sigui, si estem parlant de gent de 30 anys, si és que no, ja anem malament, no? Vull dir, surts de la facultat i et quedes amb el mateix tipus de feina que la primera feina que tens, doncs no anem bé. A la pregunta de quin tipus de progressió, si jeràrquica, transversal o totes dues, la gran majoria responen, bueno, 46% responen que totes dues i un 36 i un 18 responen respectivament que jeràrquica o transversal. Entenent transversal, doncs, bueno, doncs probablement canviar d'àrea, no? I no pujar jeràrquicament, sinó canviar una mica l'objectiu de la feina d'un. En tot cas, fixeu-vos que aquestes dades el que ens diuen és que realment aquestes dones han tingut moviment laboral i que, aquí ve la següent pregunta, si aquest moviment laboral ha estat d'acord amb les seves inquietuds o no. Aquesta progressió ha estat d'acord amb les seves inquietuds? Un 79% diuen que sí, el qual no està malament. Per cert, no ho he dit al principi, però suposo que ja us ho imaginàveu, les enquestes eren totalment anònimes, vull dir, no sabem, sí que sabem a qui van anar dirigides, però ni tan sols sabem exactament qui les va contestar, hi va haver una persona que es va encarregar de gestionar això i la resta és tot transparent a nosaltres, ni qui les va contestar ni qui va contestar cada cosa. Em refereixo que no us penseu en cap cas que hi ha hagut cap coacció, per dir-ho així. Per dir-ho d'alguna forma, les treballadores de l'escola d'enginyeria pràcticament totes l'hem contestat aquesta enquesta i bueno, l'hem contestat amb la nostra experiència, per tant, sense cap tipus de coacció. No? La següent pregunta, i aquesta ja comencen, diguéssim, les preguntes més delicades, és aquesta progressió ha anat acompanyada d'una millora salarial? El 73% diuen que sí i el 27% diuen que no. Seguim amb tema diners. El grau de satisfacció envers les responsabilitats actuals adquirides. Bueno, més o menys estan satisfetes amb les seves responsabilitats, però són conscients que el seu nivell de satisfacció respecte als diners que cobren doncs no és tant com de satisfacció amb el lloc, diguéssim. També faig un parèntesi, ens podríem preguntar si això ho preguntéssim als homes no ens dirien el mateix, potser. És a dir, que estan contents amb el seu lloc de treball però no amb la seva retribució. Clar, aquestes preguntes, des del moment en què són subjectives, bueno, tot són valoracions, no? I tot és una mica en funció de com ho vulguis agafar. Següent pregunta. El teu sou és adequat envers el mercat actual? Un 53% diuen que sí i la resta diuen que no. Fixeu-vos, més o menys, al voltant del 50% ens diuen que sí i l'altra meitat ens diuen que no. Hem de tenir present que el mercat de les telecomunicacions, informàtiques, electròniques i demés, a dia d'avui, no sé si teniu experiència d'algú proper o vosaltres mateixos, no està massa bé. Per tant, tornem amb les mateixes. És a dir, potser és que és una qüestió de mercat, més que no pas una qüestió estrictament de que sigui dona la persona que està responent. De fet, la segona pregunta és molt més clara. Diu, el teu sou és just per la feina que desenvolupes? Un 31% diu que sí i tota la resta diuen que no. D'acord? De fet, potser tindríem un problema si això no fos així, no? Perquè dius, tots plegats volem progressar, siguem dones o homes, volem progressar a nivell laboral i a nivell salarial també, perquè ens hem d'enganyar. Ara bé, aquesta és, penso, la part més interessant de tot el tema econòmic que porto dient fins ara. Quins són els factors que ho provoquen? A veure, diu, el sistema de retribució en l'empresa on treballo, això en un 12%, un 38%, el mercat laboral general ofereix salaris baixos, un 33%, altres motius, un 12%, i només, i deixeu-me posar-ho entre cometes, aquest només, d'acord? Només un 17% diuen que creuen que no tenen suficient retribució perquè són dones. Clar, altra vegada, això és una arma de doble fil, no? Vull dir, això no està bé, hauria de ser un 0% que digués perquè són dones. Però tot i amb això, potser a priori tindríem la sensació que aquest percentatge ha de ser més elevat. Com a mínim nosaltres, a l'hora de fer aquest estudi, teníem la sensació, fins i tot enviaves les enquestes amb una mica de reparo, no? Perquè dius, uf, no? Vull dir, segur que moltes d'elles A més, aquestes, és a dir, aquests formatgets, diguéssim, no era una sola resposta a la possible, podies marcar-ne més d'una. Podies dir per al sistema de retribució de la teva empresa i perquè ens dona, per dir alguna cosa. Mm? Per tant, dins del que cap, i sent, altra vegada, agafar un pinces, vam pensar que, ostres, encara ens pensàvem que seria pitjor. És a dir, ens pensàvem que aquest percentatge de descontentament amb el sou seria molt més elevat perquè fossin dones, que no pas el que ens hem trobat. Repeteixo, sense que ens agradi ni que ens conformem amb això. Mm? Però vull dir, diguéssim que és la primera sorpresa no negativa, perquè no vull dir positiva, perquè no ho és, però no negativa que ens vam trobar. No? Creus que els teus superiors et valoren suficientment? Tots sabem que la feina ja no només és important la retribució, que òbviament és important, sinó el fet de sentir-se que a un el valoren, fa una feina que li agrada i doncs, en general sent que la seva feina és útil i serveix. No? Majoritàriament se senten valorades i a més, i això és la segona de les preguntes, estan alineades amb els valors de l'empresa. Bastant, o sigui, els dos grans formatges és, si no vaig errada, a veure, normal i bastant, per tant, vulguis que no, en un sentit positiu. Si recordeu, no sé si el vau veure, un estudi a premsa no fa molt de temps, que es va fer un estudi a nivell espanyol de la satisfacció dels espanyols amb la seva feina. La satisfacció rondava, tant d'homes com de dones, vull dir, en general, de tot treballador amb la seva feina. L'estudi rondava a nivell català, que era la comunitat on la gent estava més satisfeta amb la seva feina, de vegades costa de creure, però és així, rondava el 50% sense arribar-hi. Bueno, doncs mireu, amb les poques dades que tenim, les dones estan una mica més satisfetes que això, d'acord? Tot i amb això, són paràmetres subjectius, reitero. Entrem una altra vegada en temes delicats, en el sentit de dir conciliació de vida familiar i laboral. Tens fills? Primera pregunta. Només un 19% diuen que sí. Bueno, referencio altra vegada una de les primeres transparències. Edat mitjana 30 anys. Edat mitjana 30 anys, les dones, siguin enginyeres o no, a dia d'avui, a quina edat tenen el primer fill? Sí? Vull dir, clar, no crec que sigui estrictament perquè són enginyeres. Vull dir, crec que és una qüestió social, no? Creiem, vaja. Quants fills? Clar, això només contesten el 19% que han dit que sí que en tenen. Doncs en tenen o un o dos. No, famílies nombroses, ja veiem que de moment, com a mínim, aquestes dones no en tenim, amb aquestes que ens han contestat. Necessites cangur per atendre'ls? Un 40% diuen que sí, només un 5% diuen que no, un 25% diuen que s'ho fan com poden combinant-s'ho amb la seva parella i un 30%, com no, diuen que necessiten l'ajuda d'un familiar on ja veiem venir el típic avi, àvia, tiet o la figura que sigui, no? Bueno, és evident que és un problema, no? És evident que és un problema, però també entenc, o també entenem, que amb el tipus de societat que volem, no té per què ser un problema de la dona només això. És a dir, si se necessita cangur o no pel fill, ha de ser un problema de la família, de la parella, de com estigui organitzat. Vaig en la mateixa línia. Creus que pots conciliar la teva vida personal amb la professional? Un 40% diuen que sí i un 60% diuen que no. Això és poc, eh? Vull dir, a veure, hauria de ser un 100% que diguessin que sí. Però pregunto, penseu en tota la resta de dones que treballen a tota la resta de sectors. Per dir alguna cosa, sector serveis, no ho sé, potser hi ha sectors que ens cauen a tots més a prop del dia a dia. Vosaltres creieu que les seves respostes serien més elevades que aquest percentatge? Pregunto, eh? Potser sí. Però vull dir, gent que treballa en llocs probablement on els horaris estan acotats, és a dir, has d'entrar a tal hora i has de sortir a l'altra. No ho sé, gent que treballa cares al públic, que també moltes vegades va correlat doncs, amb temes d'horaris i de més. La pregunta és, concilien millor la vida familiar amb la laboral? Aquest 40% tenen una sort. Jo em podria incloure en una d'elles, ja us ho dic ara. És a dir, horaris relativament flexibles. Relativament flexibles, què vol dir això? O sigui, treballant a una universitat, ara ja us parlo de la meva experiència personal, ja no és una qüestió de l'estudi. Jo dono classes, faig recerca, a més, clar, les classes no, vull dir, són poc mòbils, no? Diguéssim, són l'hora que és i el dia que és i l'examen és el dia que és. I també les notes s'han de tenir pel dia que s'han de tenir. Però a part d'això, o sigui, la resta de feina sí que és cert que, en certa manera, tal i faci la fas a les 8 del matí, a les 6 de la tarda, o si molt m'apureu, a les 10 de la nit a casa teva. Sí? Per tant, el tema de poca rigidesa d'horaris ens pot jugar a favor. Probablement són aquest 40%, l'altre 60% no. Vés a saber, potser es dediquen, treballen en empreses que potser tenen horaris menys flexibles o menys acondicionats doncs, per atendre la seva família o a les seves necessitats personals. Però és clar, que no ens equivoquem tampoc, eh? Vull dir, el tema del teletreball, no? Que tots hem sentit a parlar, torna a ser una arma de doble fil. És a dir, teletreballar està molt bé, d'acord? Està molt bé si et serveix per a tu viure millor, millorar la teva qualitat de vida, però ves que no s'entengui per teletreballar estar a les 11 de la nit a casa acabant una cosa, eh? Vull dir, i això tots sabem que pot ser. Per tant, sempre tot en la justa mesura, el teletreball i el treball presencial on sigui, d'acord? Penso que la feina que sigui, no? Vull dir, tal i fa, jo parlava per la meva, però penso que moltes altres és possible no haver d'estar presencialment sentat en una cadira concreta per tal de fer-la, però que tampoc no ens venguin una cosa per l'altra, eh? Vull dir, de vegades això acaba implicant treballant tantes o més hores que no pas si estiguessis a l'oficina. Seguim una mica en la línia de preguntes orientades a nivell familiar, personal. A l'hora de fer feina a casa, el 36% diuen obertament que tenen servei de neteja. El 7% diuen que tenen el suport d'un familiar, el 32% diuen que s'ho combinen amb la seva parella, el 19% diuen que ho fan tot elles, i un 6% altres que millor no pensem què és, per si de cas. Vull dir, no ho volem saber, no? A veure, de nosaltres què ens va cridar l'atenció, sobretot? A dia d'avui, el 19% que seguissin fent-ho tot elles, no? Vull dir, no, perquè ens hem d'enganyar. Vull dir, si tu combines amb la teva parella, doncs bé, s'entén, vull dir, aquí cadascú treballa el que ha de treballar. Ara, també hi ha un 36% de gent que directament diu que té servei de neteja. Bueno, podem valorar-ho de diferents maneres. Potser són dones que tenen un càrrec que els exigeix una responsabilitat i el seu... Si viuen soles, o el seu marit, company, parella, qui sigui, potser també, per tant, a casa, realment, la casa estaria molt desatesa, i tenen la sort de poder-se permetre contractar algú, i ho dic així de clar, és a dir, tenen la sort de que el seu sou permet viure i, a més, contractar algú que els ajudi a casa, d'acord? O si no, no us ho expliquem. És a dir, el que no pot ser, suposo, que és que la gent acabi contractant servei a casa per netejar o per cangur o pel que sigui, si realment no s'ho poden permetre. És a dir, suposo que l'opció seria, bueno, doncs haurem de deixar de treballar, no? Per tant, bueno, jo diria que aquest 36% són d'afortunades, no? Diguéssim, en aquest sentit. Perdoneu la valoració, però vull dir, si tens suficient marge com perquè algú de fora et pugui tirar un cop de mà, quan tu probablement no pots perquè treballes o perquè prefereixes estar pels fills o prefereixes estar per tu, jo què sé, d'acord? Doncs és fantàstic, no? Però bueno, tot i amb això, diguéssim que aquest resultat es pot llegir de moltes maneres, no? Nosaltres, bueno, és important valorar només el 19%, que només el 19% resolen soles les feines de casa, però és important valorar que encara hi ha aquest 19% que resol sola les feines de casa. Aquest, per això, també us he de dir que és una d'aquelles preguntes que nosaltres esperàvem que fos més elevat, eh? Vull dir, igual que el d'abans de la retribució, d'acord? Esperàvem que això seria, sent anònim i de més, com que la gent pot parlar lliurement del que realment passa i no del que cal dir a depèn d'on, doncs que encara esperàvem que fos més del que realment ens hem trobat. Anem a la segona part del nostre estudi, òbviament, que és l'anàlisi de competències. A veure, ens agrada molt parlar d'aquesta anàlisi, més que res perquè a priori semblaria, o a priori a nosaltres ens semblava, que potser no és la percepció social, però des de l'escola a nosaltres ens semblava, i com a enginyeres nosaltres, que la percepció que es té de, per dir alguna cosa, un enginyer o una enginyera informàtic, és d'una persona, doncs, potser no massa sociable, molt tancada al seu ordinador, molt en el seu món virtual, que bàsicament és el que sempre et sabrà resoldre aquell problema que tens amb no sé quin programa, però que, és a dir, la seva feina és això i és com a molt, com us diria, acotada, molt poc atractiva, fins i tot diria jo, des del punt de vista d'enginyeria que soc, no? De dir, la veritat és que si em planteja un informàtic, per dir alguna cosa, només amb aquests paràmetres, uf, quasi em costa d'entendre com hi ha gent que escull la carrera, no? Cuidado, estic dient si ens el pensem amb aquests paràmetres, oi? Nosaltres preteníem explicar que realment això no és així. És a dir, que potser és la imatge que els senyors de Hollywood ens pretenen vendre a les pel·lícules, no? Que sempre tot depèn de l'informàtic que s'equivoca, no? I llavors, que sempre s'equivoca, s'equivoca i tot per culpa seva funciona malament i l'han de buscar i al final acaba solventant, però veieu una mica per on vaig, no? És a dir, aquests perfils a la realitat no té res a veure amb el que realment existeix, amb el que realment treballem i amb el que realment som, ja ho dic en primera persona. Per tant, quan van preguntar a les dones enginyeres si consideraven que les aptituds tècniques era el més important, doncs, de la seva persona de cara a desenvolupar la seva feina, bueno, doncs un 3% va dir que molt poc, un 13% va dir que poc, un 27% va dir que acceptable, i sí, a veure, bastant i molt, doncs, però bueno, estem sumant al voltant d'un 50%. És a dir, no és que es contracti una dona enginyera només per les seves aptituds tècniques a l'hora de configurar no sé què o a l'hora de dissenyar una placa de no sé quant o si és electrònica. Sí? És a dir, les aptituds tècniques, a nosaltres ens agrada dir que se li suposen, no? Vull dir, tu ets enginyer o enginyera, per tant surts amb uns coneixements tècnics que corroboren tots els teus estudis. Però ja veureu que la feina que estan fent a dia d'avui els enginyers i les enginyeres no és només això, o sigui, això va per suposat. Per tant, no ens hem de centrar només a nivell conceptual de que bueno, és un enginyer o una enginyera, per tant, sabrà molt d'això i tota la resta de competències personals, bueno, és igual, no? Vull dir, la seva feina és fer això, és fals. Mireu, quan els vam preguntar si pensaven que a nivell de competències la seva eficàcia personal, com la valoraven, elles mateixes, tot s'ha de dir, van dir que amb un 50% creien que eren molt eficaces a nivell personal, un 43% bastant, 6% acceptable, etc etc. Fixeu-vos, o sigui, majoria aplastant, d'acord, de dones que estan dient que són eficaces. Vull dir, però, o sigui, això és una competència personal, independentment de que sàpigues instal·lar no sé quin programa al PC, m'explico, o sigui, a l'hora de desenvolupar la teva feina. O sigui, competències exigides per la teva feina que tu saps desenvolupar, que tu ets capaç de desenvolupar. A l'hora de planificar i organitzar, m'ha agradat perquè al principi quan ho he preguntat ha sortit per aquí, o sigui, estructurar, organitzar, planificar. Igual, o sigui, un 47% que diuen que en són molt capaces, un 43% que diuen que bastant, i tota la resta, doncs, bueno, en menor grau, però fixeu-vos altra vegada. És a dir, quines grans majories que estem trobant ara amb aquestes competències, d'acord, a nivell professional, que creuen aquestes dones. O sigui, aquestes dones que estan treballant en el seu sector. És a dir, saben de què parlen, és la seva feina. A nivell d'iniciativa, tornem-hi, 45% que diuen que tenen molta, 38% que diuen que tenen bastanta, i 11% que diuen un nivell acceptable, etc etc. Responsabilitat i implicació personal s'entén amb la feina. Són persones molt implicades amb la seva empresa, amb un 48%. Un 32% bastant, un 16% acceptable i 2% doncs que bastant menys. És a dir, fixeu-vos, amb aquests resultats estem dient que són persones amb iniciativa, doncs que la gran majoria, és a dir, entre bastant i molt, sí, bueno, evidentment hi ha una diferència, però tot i amb això són persones amb iniciativa i són persones responsables i amb implicació amb la feina que estan fent. Són persones també amb motivació pel propi aprenentatge, o sigui, tenen ganes de saber més. De fet, allò que hem vist al principi de que moltes d'elles ja tenien formació complementària també ens juga a favor. I a nivell de relacions personals, tant relacions amb els superiors com relacions personals, fixeu-vos que, és a dir, tenen relacions socials correctes, és a dir, són gent que relacionen, són gent que es comuniquen, són gent que interactuen, són gent sociable. O sigui, una mica, per aquí va, aquestes preguntes anaven en la línia de desmitificar, doncs, perdoneu la paraula, però segur que m'entendreu, la figura aquella del friqui, davant del PC, oi que sí? Vull dir, potser no hauria calgut que expliqués tant i dient això ja ens hauríem entès abans, no? Doncs no és això, però no és això de cap manera. I a nivell femení, menys, o sigui, menys en el sentit de dir, fixeu-vos, quina majoria aplastant de dones que estan dient que això no és veritat, d'acord? Quina era la nostra intenció, doncs, a l'hora de preguntar totes aquestes coses? Bueno, doncs, o sigui, no pot ser que veient tot això no hi hagi més dones que no els hi faci el pes dedicar-se a això. D'acord? El que passa que, bueno, doncs, els motius els haurem d'anar buscant, oi? Però vull dir, en vistes de les respostes de les dones que ja ho són, no de les que ho poden ser potencialment, sinó de les que ja ho són i que es dediquen a això, bé, en realitat són elles les que, nosaltres, les que marquem la tendència de qui és la dona TIC, no Hollywood. O sigui, ni les notícies ni els diaris, no? Més capacitats, cooperació i treball en equip, doncs són capaces de treballar en equip i de, fins i tot de gestionar-los els equips si cal, i estan orientades a resultats, que això a nivell empresarial, doncs bé, és evident que interessa. I tenen una gran preocupació per la qualitat de la feina que estan fent. Tant amb un percentatge de 50% responen que molt i un 28% responen que bastant. Per tant, tenen una gran consciència per la qualitat de la seva feina. Fixeu-vos, ho he recopilat així en aquesta transferència. Qualitats que té la dona TIC, segons ella mateixa ha contestat, no? Segons aquest marge de dones que hem preguntat. Són eficaces i amb capacitat de planificació, evidentment sobre els percentatges que hem vist, però bueno, són tan grans que ens veiem capaces de contestar així per la majoria. No? Tenen iniciativa i implicació personal, estan motivades per aprendre i tenen bones relacions interpersonals. Tenen capacitat de cooperació i de treball en equip, tenen consciència de la seva feina i, òbviament, tenen les seves aptituds tècniques, doncs, com toca, però el fet que són enginyeres. Però fixeu-vos, tot el conjunt d'altres capacitats que tenen i que són importants per la seva feina i que potser no sempre traspuen, d'acord, quan es parla doncs d'aquest tipus de feina, no? Tant si és per homes com si és per dones. I ara, a veure, vistes totes aquestes capacitats, això ho diguem una mica amb les membres que som de l'equip d'Onetic, i ho direm la boca petita perquè tampoc és qüestió, però de dir, vosaltres no us dona la sensació que aquestes capacitats són més femenines que masculines? Algunes d'elles? I ho deixo així, la pregunta la deixo oberta perquè ho penseu, d'acord? Per tant, sembla que encara sigui més estrany si la nostra valoració, els resultats objectius, a veure, clar, jo vaig dient el nostre estudi, la nostra valoració, però a veure, aquestes respostes, doncs, bueno, són nostres en tant que nosaltres també hem contestat aquesta enquesta, però són valoracions de 100 dones que estan, han estudiat el que han estudiat i estan al mercat laboral, per tant, és a dir, no ens ho inventem nosaltres, això, diguéssim. Bàsicament, aquí al final us he apuntat la pregunta que porto més o menys donant-li voltes des del principi, és a dir, aquestes són les qualitats desitjables per un enginyer o enginyera. Vosaltres creieu que a nivell social són les qualitats que se li suposen a un enginyer o una enginyera? Nosaltres, és a dir, des de la nostra percepció, com a enginyeres, a més, hem cregut que no, eh? És a dir, que de cap manera, si tu preguntes a qualsevol persona del carrer què entén per una enginyera informàtica o una enginyera de telecomunicació, no et contestarà això. I potser, per desgràcia, no et contestarà ni un parell d'aquestes qualitats. O sigui, et dirà que és una persona amb molt bones capacitats tècniques, probablement, i bueno, i potser alguna altra cosa, si tens sort. Però vull dir que siguin qualitats, que siguin competències tan importants, no estem gens segures que això a nivell social estigui conegut i acceptat. De fet, ho hem deixat just en el moment en què jo havia separat, si recordeu, el que era l'estudi pròpiament nostre, també no ens hem d'enganyar, dels nostres interessos més clars, amb aquest és l'estudi d'ICSA. O sigui, és un estudi fet per una empresa, sobre evidentment sobre interessos comuns, però amb moltes més dades, o sigui, un estudi més ampli, fins i tot a nivell de països, si no vaig errada, s'han utilitzat dades de... no seran les que us mostraré, perquè m'he centrat més en les que penso que són del nostre interès, d'Espanya, França i Itàlia, si no vaig errada, contrastant dades de sous d'homes i dones en diferents categories laborals. Us ensenyaré poquetes coses d'aquest estudi, però les que crec que són més destacables, no? Les que creiem que ens aporten més informació. Fixeu-vos, la diferència percentual entre les retribucions mitjanes de les posicions TIC entre home i dona, d'acord? I fixeu-vos que hem categoritzat com a tècnics càrrecs intermitjos i després directius, és a dir, ja s'entén que sou bastant més alts. Fixeu-vos que amb la ratlla taronja és la... no s'acaba de veure bé, però sí que es veu que el dels homes és més alt que el de les dones, això s'arriba a veure. En verd hi ha el de l'home, en taronja el de la dona, i fixeu-vos que el vermell és la diferència entre l'un i l'altre. Bueno, com a anàlisi, està clar que amb càrrecs directius la diferència és on és més elevada, d'acord? I també cal dir que amb càrrecs tècnics, és a dir, primeres feines i feines doncs, ja no tan, amb no tanta experiència, la diferència... merci. La diferència és menor, força menor, m'atreviria a dir. Tot i amb això, segueix havent-hi diferència. Però és evident que parlar percentualment d'un 2,2 o parlar d'un 8,5, doncs la cosa canvia, entesos? Coses també a comentar o a recordar de que us he dit abans. Mireu, cal tenir un número molt al cap abans de començar a valorar resultats d'aquests. I és que, a veure, dels titulats universitaris en temes de TIC, les dades que tenim és que només el 17% són dones. Per tant, a veure, sense generar cap comentari fora de lloc, però vull dir, suposo que és evident que no podem esperar que això després en el mercat laboral sigui paritari. D'acord? És a dir, si només el 17% de dones, TIC, són les que entren al mercat laboral, doncs tot allò que pretenguem calcular a nivell percentual sobre aquestes dones haurà de tenir en compte aquest percentatge. És a dir, no podem pretendre que la meitat dels directius, directives de les empreses siguin dones. O sigui, això no té cap sentit, perquè llavors, és a dir, estem intentant invertir el pensament i vull dir, tinguent en compte lo jove que són les empreses TIC, normalment, a no ser que siguin multinacionals, i doncs la incorporació de la dona al món laboral en el nostre país, que en el fons és el que estem mirant, i l'evolució que es necessita per arribar a un alt càrrec, doncs, a veure, si mirem percentatge d'ocupació en posicions directives TIC, comparativa entre homes i dones. Mireu, en una gran empresa, només un 10,7% són dones, les directives. Amb una mitjana empresa, i és el que ens interessa destacar, un 24,1. I amb una petita, un 4,9. Possible anàlisi. Possible. Vull dir, evidentment, estem oberts a tot, no? Però vull dir, lectures que en podem fer. Grans empreses moltes vegades són multinacionals. I moltes vegades també els grans directius no estaríem parlant precisament de la mitjana d'edat de 30 anys que parlàvem abans. Estaríem parlant de gent més gran, pel motiu que sigui. Per tant, potser tampoc no era el públic el que ens va acabar responent aquesta enquesta i, per tant, potser això hauríem de mirar-ho per dir alguna cosa d'aquí 10 o 15 anys, diguéssim. És a dir, cal tenir present l'edat mitjana de les dones TIC que hem consultat. En el fons, l'edat mitjana de les dones TIC, i punt, perquè al cap i a la fi les TIC són relativament recents, com a tals, i llavors començar-ho a valorar. Fixeu-vos que la mitjana empresa és la que... diguéssim que facilita més la incorporació, i no només facilita, sinó que a nivell percentual, si estem d'acord que només un 17% són dones dels que surten de la universitat, diguéssim que a la mitjana empresa, percentualment, hi ha més dones que homes en càrrecs directius. D'acord? No passa així a la petita empresa, no sé, podríem fer valoracions tipus doncs, que moltes vegades són empreses familiars, no ho sé, es podria fer valoracions de molts tipus, però en el fons, mitjana empresa que probablement al nostre país sabem que està molt arrelada, a excepció de les multinacionals, que també sabem que hi són, bueno, doncs, no està malament, no?, que el percentatge estigui aquest. Deixem-ho en què no està malament, no estic dient que estigui molt bé. Vull dir, si partim del 17% de titulades que surten, que a més tenen la seva formació complementària i que s'incorporen al mercat laboral, progressen en la seva feina, i al final, en la mitjana empresa, un 24,1% són directives, bueno, o sigui, content que era un 17%, per tant, només en aquesta valoració s'hauria d'estar content, en les altres no. D'acord? I amb càrrecs intermitjos, curiosament, s'inverteixen una mica els papers. Fixeu-vos, ara estàvem parlant de directius, amb càrrecs intermitjos, fixeu-vos que la mitjana empresa és la menys tolerant, diguéssim, no? I precisament la gran empresa, sembla que les dones accedeixen més al càrrec intermig i també en la petita empresa. Bueno, fixeu-vos que en percentatge global, que és el que teniu a l'esquerra, un 24,8% dels càrrecs intermitjos són de dones TIC. Per tant, altra vegada, referenciant el número del 17%, és a dir, no està tan malament com hauríem pogut esperar. Fixeu-vos que tota l'estona no faig masses valoracions positives, faig unes quantes valoracions no negatives, diguéssim, no? Intento, com a mínim. I en qüestió de tècnics, doncs, bueno, fixeu-vos que a la gran empresa el percentatge és baixíssim, a la petita empresa, curiosament, el percentatge és més elevat i a la mitjana, doncs, mig-mig, però tot i amb això tampoc no arriba el percentatge de dones que teòricament surten de la facultat, d'acord? Fixeu-vos, aquests percentatges que estan fets sobre dades molt més grans que les que parlàvem abans, és a dir, això no és una enquesta resposta per 100 persones, estem parlant de milers de dades barallades per tal de treure aquestes gràfiques, són molt variables, eh? És a dir, no es pot dir ni que la dona s'hagi de veure arraconada de depèn de quin mercat laboral, ni que realment estigui molt potenciada en un altre. Sí que és veritat que hi ha tendències, però que també pensem que són tendències que amb el temps i quan aquestes dones TIC es vagin fent més grans, no? Tant per mitjana d'edat com, evidentment, d'evolució laboral, doncs potser aquestes tendències canvien o potser aquestes tendències s'equilibren. D'acord? Però bueno, també és una mica parlar per parlar, no? Perquè el que tenim a dia d'avui és això. Llavors, està clar que la nostra intenció és que això s'homogeneïtzi doncs, com toca. No? És a dir, a dia d'avui, si només un 17% de dones surten de la facultat, doncs, almenys complint aquests percentatges. Però també està clar, i fixeu-vos que torno a l'origen del que us he començat a explicar, que el nostre interès seria que aquest percentatge del 17% fos molt més gran. És a dir, per què només el 17% de les dones es titulen en temes de TIC? O sigui, aquesta és la pregunta real, pensem. Valoració global. Mireu, hi ha feina de sobres. A dia d'avui és que és increïble la quantitat de demanda i la... diguéssim, la poca quantitat de titulats que apareixen per cobrir aquestes ofertes. Oi? Sembla mentida, però és que és així, realment. Torna a haver-hi molta demanda del sector de les TIC. Avantatges o no tanta discriminació, doncs que, bueno, sembla mentida, però en relació, com a mínim, la gent d'X, això és el que ens diu, nosaltres ens ho creiem, d'acord? Que hi ha més discriminació salarial en d'altres sectors que no passen al nostre, el qual és trist haver-ho de dir així, però bueno, se suposa que estem millors que d'altres sectors, però que no estem bé. Sí? És a dir, sempre parlant així a mitges tintes, però crec que m'enteneu. No? Vull dir, estem més ben valorades a nivell salarial i a nivell de càrrec que d'altres sectors, però no estem igual valorades. Sí? I sembla que també altra vegada, referent a les dades d'ICSA, que hi pot existir més conciliació pel tema que parlàvem abans, recordeu, de la conciliació de la vida familiar i la laboral i del teletreball. Moltes vegades, clar, si amb empreses TIC, en depèn de quins casos no es pot valorar el teletreball o no es pot contemplar el teletreball, doncs ho tenim difícil, no?, en d'altres tipus de treballs. En un futur, el que us comentava ara fa un moment, o sigui, les dones encastades són molt joves, tant a nivell d'edat com a nivell de trajectòria professional. És el que té, no? Vull dir, acaben la carrera, es posen a treballar i, bueno, doncs, no han passat tants anys fins que fan la mitjana de 30 que comentàvem al principi, no? I el segon punt, que realment és el que a nosaltres, a nivell d'escola, ens interessa més, no perquè no ens interessin els altres, sinó perquè pensem que realment això és una qüestió social i és un problema social que cal solventar, és la concepció, no? La concepció social que es té de la nostra feina, o la concepció social que es té de la feina dels enginyers TIC en general. No? No estem gens segurs, i abans una mica amb les vostres cares ho he corroborat, no? No estem gens segurs que les competències que són importants per desenvolupar una feina d'enginyer o enginyera TIC siguin les que realment la gent a l'hora de triar una carrera es pensa i en general doncs, els mitjans de comunicació donen, o les pel·lícules donen, o les sèries de la televisió donen, o... Sí? Tot allò que arriba a les cases, que arriba a la gent i que realment serviria per comunicar correctament el que és i en realitat serveix per comunicar doncs, de vegades una visió una mica esbiaixada, no? del que realment és. Per tant, no ens oblidem que com a escola nosaltres el nostre objectiu primer era aquest, que després, a més, hi hagi hagut una contrastació de sous i de més. A veure, en el fons, suposo que esperàvem que fos els resultats numèrics de sous i del que us comentava abans, aquest resultat ens sembla que no és del tot dolent perquè ens esperàvem que fos pitjor. No? Vull dir, esperàvem que fos algo tan absolutament dramàtic que encara ens pensàvem que estàvem pitjor. Cosa que no vol dir que si algunes de les dones TIC tenen la sort de tenir igualtat a la seva feina, el que cal fer és lluitar perquè totes ho tinguin. No conformar-nos amb el fet de que bueno, algunes estan millor. No? Però vaja, des del nostre punt de vista creiem que ha de servir tant o més aquest estudi per fer una mica de, entre cometes, propaganda ben entesa de què és la nostra feina, d'acord? I sincerament, nosaltres pensem, o sigui, amb aquesta radiografia que hem fet de les dones que ens han contestat, pensem que no acabem d'entendre com és que no hi ha més dones que no els interessa. Vull dir, en el ben entès, eh? Vull dir, en el bon sentit. Us he posat finalment uns quants titulars, ja sabeu que això de la premsa, o sigui, us hauria pogut posar aquests o uns altres que anessin per una altra banda. El punt, per exemple, de Barcelona, la Salle mostra que les enginyeres no són estranyes. D'acord? Jo no ho he dit amb aquestes paraules, però en el fons us venia a dir una mica això, no? De dir, no és res tan fora de lo normal, al contrari, no? Titular de l'Economista, bienvenida al sector tecnológico, hay menos brecha salarial. La diferencia entre nómina de él y de ella, 5 puntos por debajo de la media. Bueno, en la línia del que us deia, d'acord, però és que encara no estem igual, vull dir... Per tant, sí, però això no vol dir que estiguem bé. Això vol dir que estem menys malament. I ja està, d'acord? O sigui, sempre s'ha de fer una valoració en aquest sentit negativa. En el moment en què tinguem les mateixes condicions ja les començarem a fer positives, si de cas. I una valoració del dossier econòmic de Catalunya, que és una de les dades que també hem tret, que us he comentat, és que la dona TIC està més compromesa en aquest sentit. Parla de compromís amb la seva empresa, de compromís amb la seva feina, amb la qualitat de la seva feina, etc. Us en hauria pogut treure d'altres, alguns de positius, altres de negatius, és a dir, algun titular també va anar en la línia de dir la dona TIC també té discriminació, i és que és cert, d'acord? Tot depèn, i això la Montse que ho comentava abans tenia molta raó, no? O sigui, tot depèn del periodista en aquell moment, de tot plegat el que has dit, què és el que vulgui extreure, no?, de l'estudi. Vull dir, nosaltres ens quedem, la veritat, les valoracions ja us les he fet abans, no?, però amb una percepció molt positiva de qui són i què fan les dones TIC, amb un intent d'explicar a tothom que això és el que fan, d'acord? I explicar-los que, doncs que no és ben bé el que probablement es pensaven que feien, i bueno, doncs, evidentment amb l'ànim de lluitar doncs, perquè aquests percentatges que suposadament són millors que no sé quins altres, d'altres feines, d'altres sectors, etc., doncs, no és que siguin millors, és que han de ser bons. I vull dir una mica la nostra línia és aquesta. És un projecte que està obert, això és el primeríssim resultat dels primeríssims estudis. Vull dir, està obert, això ha obert portes a tots els col·legis de telecomunicació, d'informàtica, tots estan superinteressats en aquesta línia, perquè en el fons, a veure, els col·legis pensen el mateix que nosaltres, o sigui, aquí està col·legiat una gran majoria d'homes i un percentatge molt petit de dones, doncs en el fons dic per què no? És a dir, per què hi ha aquest esbiaixament doncs, de sexe a l'hora d'escollir la carrera? Per tant, les altres universitats que tenen carreres en la mateixa línia, els col·legis, vaja, la veritat és que no sé si l'havíeu vist o no, aquest estudi en premsa, però vull dir, ha sortit pràcticament a tota la premsa escrita típica, doncs com a primera aproximació, com a mínim, no? Som conscients que hem de preguntar moltes més coses, que hem de preguntar a moltes més dones, però com a primera aproximació de què entenem per una dona TIC, no? Clar, nosaltres la primera sorpresa va venir, bueno, les primeres sorpreses són les que us he comunicat mentre us anava explicant. És a dir, les primeres sorpreses eren, nosaltres encara pensàvem que això estaria pitjor. Sí? Vull dir, doncs bueno, si contemples tot l'espectre possible de feines que tenen les dones TIC i els homes TIC a l'hora de sortir de la carrera, penses, bueno, moltes d'elles, sobretot al principi, tenen molta exigència horària i pensaves que depèn de quins percentatges, dius, ui, aquí... amb enquestes anònimes ens hi farem mal, no sé pas si aquests resultats, mare meva, com ho defensarem això, no? Diguéssim. I per tant ens va sorprendre relativament positivament, sí? Altra vegada amb aquest relativisme, no? Però vaja, la veritat és que sí, o sigui, la conferència, es va fer primer una conferència de premsa que pensàvem que passaria, bueno, doncs sortiria els típics diaris i que passaria sense massa pena ni glòria, i bueno, diaris, televisió, entrevistes posteriors, una altra roda de premsa... Bueno, sí, ens ha desbordat una mica, de fet, eh? O sigui, reconeixent-ho, ens ha desbordat una miqueta. Perquè en el fons era una mica... És a dir, nosaltres a l'escola bueno, seguim una mica el percentatge que us he dit fins ara. És a dir, si és un 17%, doncs les dones que treballem a l'escola, doncs més o menys va per aquí la cosa. Sí que és veritat que la directora de l'escola superior és una dona. Sí que és veritat que, per exemple, del departament on estic jo, hi ha dues seccions, la meva cap és una dona. Som les dues úniques dones del departament. Ella i jo. Vull dir, a nivell percentual és el que hi ha, diguéssim, no? Però tot i amb això, suposo que aquest fet de que tenim la sort de que a la nostra empresa, que és una escola, però en el fons a nivell jeràrquic, doncs per pujar o no pujar el criteri, tenim la sort de que existeix, i que existeix el criteri de valoració personal i no de valoració de sexe, per tal de pujar de categoria, per dir-ho així, i suposo que d'aquí una mica, de fet, la directora del projecte és la directora de l'escola, que té tot el sentit del món, no? De dir, senyors, anem a veure, senyores, anem a veure el nostre entorn com està això, no? Sí, ens ha sorprès i a veure, ens ha motivat a seguir en aquesta línia, i a dia d'avui, doncs, bueno, estem sorpreses de la quantitat de gent que ens ha demanat que els expliquéssim com ha anat això. Sorpreses.
La segona cosa és com us plantegeu des de l'escola a l'explicar bé què ha de fer una dona TIC, perquè aquest 17% potser és a
no.
Més que el fet de si la dona està en càrrecs totes les dades eren com bastant bones.
Sí, bueno, correcte, sí, sí.
Però potser la xifra més problemàtica és que només un 17%
clar, llavors,
de la gent que estudia són dones.
Però fixa't que llavors el problema és se'n va enrere, diguéssim, perquè només un 17% surt. No és massa diferent que el percentatge que entra. Per tant, si el problema ja és la quantitat de dones que entren, clar, o sigui, ja ens anem a quina és la quantitat de dones que se senten atretes per treballar en això. I aquí vaig una mica amb la figura de la dona TIC, diguéssim, no? On hem d'anar a explicar bé això perquè la cosa canviï? No hem d'anar a la facultat, o sigui, no hem d'anar a la meva classe de primer, ni a la meva classe de segon, no, hem d'anar bastant més enrere. O sigui, hem d'anar a mitjans de comunicació per una banda, per arribar a tothom, i hem d'anar a batxillerats i ESOs. Per sort, al Cel a Salle tenim accés com a mínim uns quants, i a partir d'aquí espero que els altres també, d'acord? Però vull dir, tenim via directa, però realment, o sigui, cal anar a les noies que s'estan començant a fer algun pensament respecte a què volen fer laboralment, doncs el dia de demà, no? No precisament a les que ja han triat, és a dir, aquest 17% és el que hi ha. A dia d'avui, les noies que he tingut a classe aquest any ja han triat. S'ha d'anar, m'atreviria a dir, si segon de batxillerat, si tu vols sí, però és que segon de batxillerat les idees ja estan molt preconcebudes, o sigui, cal anar abans. De fet, el nostre objectiu era això, no? Apuntar més cap a ESOs, que no pas cap a batxillerats, fins i tot, no? Per intentar canviar una mica la concepció. Sí. Ja t'entenc. O sigui, que acaben, és a dir, respecte a les dones que van entrar i d'homes respecte als homes que van entrar. No el tinc aquí. No el tinc aquí, però no, és a dir, no creguis que hi ha massa diferència, eh? És a dir, no és allò que dius, les dones són molt i molt millors que els homes o els homes són molt millors que les dones. No. No, el que passa que és clar, és que els percentatges són més difícils de fer, perquè si hem enviat l'enquesta a 300 dones que han acabat la carrera els últims 10 anys i ens n'han contestat 100, però aquestes 300 són totes les que van acabar la carrera a la nostra escola els últims 10 anys. Per tant, aquestes 300 són el 17% de 10 anys, perquè ens entenguem. Vull dir, és que hi ha molt poques dones, és que, de veritat, o sigui, si veiéssiu les classes cada dia, us adonaríeu que tens la classe plena, amb 60-65 persones, per dir alguna cosa, i tens 3, 4, 5. És baixíssim, clar. És que, clar, costa fer percentatges, s'han de fer, no?, perquè d'una forma o altra has d'ensenyar els resultats, però costa fer percentatges amb números tan petits.